Bon dia, són 2:15.
Notícies migdia, amb Pau Durant.
El Vallès Occidental és la comarca de la demarcació de Barcelona on s'han registrat més incendis aquest estiu. Un de cada 5 focs que s'han produït a la província ho ha fet a la nostra zona. Estem parlant de 20 incendis del centenar que se n'han registrat. Ara bé, no han estat successos grans, ja que han cremat a tota la demarcació 10 hectàrees i mitja, és a dir, gairebé un camp de futbol i la meitat d'un altre. A Sabadell només se n'han registrat 3, dos dels quals en espais agrícoles. L'enginyer coordinador del Pla de Prevenció d'Incendis de la Diputació de Barcelona, Àngel González, valora aquestes xifres.
Aquest i l'any anterior han sigut uns anys molt bons pel que fa a incendis. Realment aquest any ha plogut molt, el que és la primavera i principis d'estiu, i això fa que la vegetació no estigui disponible pels incendis. Això ho podem veure bàsicament perquè hem tingut quasi més incendis amb el mateix període que l'any passat, però aquests no han evolucionat. Val? Llavors, aquest fet és una qüestió de que tenim que seguir treballant amb el que és la conscienciació.
González però alerta que la situació podria canviar en les pròximes 2 setmanes. Per tant, ens convé que no es mantinguin les temperatures altes i que plogui. Aquest és el principal argument d'aquest divendres dia 14 d'agost pel Notícies Migdia.
Titulars.
Comissats 260 ocells fringíl·lids d'espècies protegides en un habitatge de Sabadell. Karen Madrid, bon dia.
Bon dia. Anaven destinats al comerç il·lícit d'un grup criminal que els agents rurals han desarticulat. La banda hauria arribat a traficar amb uns 10.000 exemplars. Es calcula que han mogut uns 150.000 euros al mercat negre. El cap regional de Barcelona dels agents rurals, Jaume Bosch, alerta que també es cacen furtivament a la nostra ciutat.
Una part prové d'aquest tràfic des d'Andalusia o algun altre any s'havia trobat que venien d'altres comunitats com podria ser Múrcia, i també de la caça furtiva local, que també existeix. Vull dir que també des del cos d'agents rurals també fem actuacions en aquest sentit i també s'ha perseguit la caça furtiva en el mateix terme municipal de Sabadell, que també s'ha donat. Tot això és per abastir aquesta demanda de gent que demanda aquest tipus de fauna, per tenir-la, perquè els agrada el cant d'aquests ocells o bé per participar en aquests concursos.
El grup aconseguia ocells caçats furtivament a Cadis, els transportava a Catalunya i finalment els venia en mercats clandestins de l'àrea metropolitana. Els animals estaven engabiats en condicions molt deficients. Ara passaran una revisió veterinària i es reintroduiran al medi natural.
I en esports, Diego Fuoli fitxa per un any pel centre d'esports i s'incorporarà el mateix dilluns amb la resta de l'equip.
És la segona incorporació que el conjunt arlequinat de cara a la nova temporada i arriba avalat per l'exarlequinat Miguel Álvarez, l'actual tècnic del Villarreal B, d'on procedeix el porter i a qui escoltarem avui.
Aquestes i altres informacions durant els següents minuts aquí al Notícies Migdia amb la companyia Les Vies de So de la Bea Aguilar.
Ràdio Sabadell. Notícies Migdia.
Abans d'entrar en matèria, passem pels serveis. Trenta graus ara mateix al centre de la ciutat, un cel parcialment ennuvolat. Volem conèixer l'evolució per les pròximes hores i anem fins al Servei Meteorològic de Catalunya per preguntar-ho. Roc Mateu, bon dia.
Bon dia. Aquesta jornada divendres es presentarà sobretot al sud del sector de la regió metropolitana de Barcelona amb la presència d'alguns núvols baixos, tot i que amb el pas de les hores, sobretot a partir de mig matí o de cara a migdia, començaran a marxar. I es mantindrà la resta també un ambient assolellat amb la presència, això sí, d'alguns núvols alts i prims. A partir de migdia durant la tarda creixeran nublades novament a sectors del prelitoral. També es podria encara persistir algun núvol baix, però seria més trencal, més residual. I al prelitoral fins i tot podria descarregar alguns ruixats, alguns xàfecs, tot i que no s'espera que tinguem els que vam tenir ahir dijous. Tot plegat amb unes temperatures que avui es mantindrien sense grans canvis. I almenys això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.
Hem mirat cap al cel, mirem cap a la terra. Com funcionen els principals transports públics que ens envolten? Anem fins al Transmet. Borja Mariano, bon dia.
Bon dia, des del Centre d'Informació del Transport Metropolità. Primer de tot, recordar que per treballs de millora està interromput el servei de metro entre Hospital de Bellvitge i Santa Eulàlia a la línia 1 i entre la Pau i Selva de Mar a la línia 4. També per obres hi ha afectacions a les línies de Rodalies R1, R2 i R4. La resta del transport públic circula per l'àrea metropolitana de Barcelona sense incidències destacables, segons indiquen els diferents operadors. Finalment, recordar que el servei de metro, Ferrocarril de la Generalitat i tram finalitzen a la mitjanit, tant avui com demà. I això és tot de moment des del Centre d'Informació Transmet. Molt bon dia.
I pel que fa al trànsit rodat per carretera, si heu d'agafar el cotxe i entrar o sortir de Sabadell, sapigueu que no hi ha cap problema. Ara mateix, en tot cas, i per buscar un punt on passa alguna cosa una mica a prop, trobareu que a la C-17 en sentit sud hi ha unes obres que provoquen un quilòmetre, no arriba, a la C-17 de circulació intensa anant cap a Barcelona a l'alçada de Montcada i Reixac. La resta, una bassa d'oli. Entrem en matèria.
La notícia del dia.
El Vallès Occidental és la comarca de la demarcació de Barcelona on s'han produït més incendis forestals aquest estiu. Segons dades facilitades per la Diputació de Barcelona, el territori concentra 20 del centenar de focs registrats aquesta campanya, iniciada el 12 de juny passat. Es tracta de més incendis que l'estiu passat, però han tingut una afectació molt menor. En tota la demarcació, només han cremat 10 hectàrees i mitja.
Dels 20 focs iniciats a la comarca, només 3 han estat a Sabadell. El primer es va donar el dia de Sant Joan, en un espai periurbà, i va cremar 100 metres quadrats. El segon es va donar l'1 de juliol i va afectar 0,08 hectàrees. El tercer, i de moment últim, arribava el 19 de juliol en una parcel·la agrícola i va cremar 100 metres quadrats. La dinàmica es repeteix a tota la comarca. Les poblacions amb més incendis han estat Terrassa i Montcada, amb 4 cadascuna. El coordinador del Pla de Prevenció d'Incendis de la Diputació de Barcelona, Àngel González, explica el perquè d'aquestes xifres.
Els serveis d'extinció tenen uns protocols que no canvien normalment, si no hi ha alguna cosa a millorar, però sempre és la mateixa. Llavors, creiem que potser el fet de que la gent hagi estat amb el tema del Covid a casa o estiguin més conscienciats, no, d'aquest tipus d'activitats, no, a l'entorn rural. Però nosaltres creiem més que és una qüestió de condicions climatològiques. El fet de que hagi plogut durant tant de temps i que la vegetació encara no estigui disponible fa que quan hi hagi un incendi no evolucioni.
González recorda que el paper de la ciutadania és clau davant la prevenció dels incendis, ja que el 90% dels focs són provocats. En aquest sentit, assegura que en l'escenari post-Covid desapareixen les incidències relacionades amb les àrees de pícnic amb barbacoes perquè estan clausurades, però n'apareixen d'altres.
Tenim menys incidències amb aquestes àrees, però, per exemple, tenim incidències d'aglomeracions de gent a les nits, en els pàrquings, per exemple, per fer botellons o per la gent calar, no? Llavors, això pot fer, no, que depenent del que facin o que tirin algun tipus de cigarreta en entorns pròxims als boscos, pugui produir incendis.
Amb tot, el coordinador del Pla de Prevenció d'Incendis insisteix en la necessitat de ser responsable en totes les activitats que es fan al medi natural.
Al final, l'important és que les activitats que fan es facin de forma correcta, que no creïn perill al bosc, no? Llavors, nosaltres el que fem és conscienciar de tot això. Actualment portem més de 40.000 informacions preventives en un mes i mig, i el que nosaltres fem és intentar informar de tota aquella normativa i de totes aquelles activitats o hàbits que no s'han de fer. No? Llavors, la nostra feina és arribar abans als incendis i també dissuadir de que alguna persona faci una activitat incorrecta.
González assegura que de moment la previsió és que la campanya de prevenció d'incendis segueixi tranquil·la. No obstant això, recorda que no es pot abaixar la guàrdia, ja que tot podria canviar en els pròxims dies si es mantenen les altes temperatures i no plou.
Notícies migdia. Tota la informació des de Sabadell.
Comissats 260 ocells fringíl·lids d'espècies protegides en un habitatge de Sabadell. Els animals intervinguts anaven destinats al comerç il·lícit d'un grup criminal que els agents rurals han desarticulat. La banda hauria mogut uns 10.000 exemplars. Aquests animals són molt apreciats pel seu cant.
Les indagacions apunten que les persones investigades portaven 2 anys realitzant periòdicament viatges des d'Andalusia fins a Catalunya. Es calcula que han mogut uns 150.000 euros al mercat negre. El grup aconseguia ocells caçats furtivament a Cadis, els transportava des d'Andalusia fins a Catalunya i finalment els venia a mercats clandestins. De fet, aquest era el paper de l'habitatge de Sabadell, segons ha apuntat aquesta emissora el cap regional de Barcelona dels agents rurals, Jaume Bosch.
Aquesta persona de Sabadell, que era qui els comercialitzava doncs, als diferents mercats clandestins d'aquest tipus d'aus, doncs, a diferents ciutats de l'àrea metropolitana, Badalona, Barberà, Cornellà, o fins i tot algun lloc de Sabadell.
De fet, a la ciutat s'han fet moltes actuacions relacionades amb la caça furtiva d'ocells protegits en els últims anys. Bosch ho atribueix a la tradició dels concursos de cant a la zona.
Històricament hi ha una tradició i, de fet, hi ha tota una sèrie de concursos oficials, de concursos d'ocells de cant, que encara es realitzen, que, bàsicament, el que és l'àrea, hi ha diferents punts de l'àmbit de la regió, de la geografia de Catalunya, però especialment a l'àmbit metropolità, doncs a diferents ciutats, doncs, i una d'elles de Sabadell, doncs hi ha tota una sèrie de ciutadans aficionats a aquest tipus de concursos de cant, no? Llavors, el subministre d'ocells joves per a aquests concursos, molts d'ells prové d'aquest mercat il·legal.
En aquesta operació s'han intervingut 117 caderneres, 68 pinsans comuns, 46 verdums, 15 passerells comuns i 14 pinsans mecs. Es trobaven engabiats i amb voladores ubicades en diverses habitacions de la planta baixa de l'habitatge en condicions molt deficients. Bosch explica quin serà ara el futur d'aquests ocells.
N'hi havia de dues tipologies. Ocells que venien d'un enviament que teníem investigat uns 10 dies abans, que eren ocells capturats directament del medi natural i, per tant, aquests es podran retornar immediatament al medi natural, i d'altres que ja portaven un temps en captivitat que hauran de passar un procés doncs, de rehabilitació també per tornar-los a alliberar al medi natural. Tot el volum d'ocells han estat traslladats a un centre de recuperació de fauna de la Generalitat de Catalunya i que a través de controls veterinaris doncs, es rehabilitaran perquè puguin tornar tots a ser alliberats al medi natural.
Els agents rurals havien comissat 1.214 ocells l'agost del 2019 en aquest grup. Per evitar ser sorpresos de nou, els seus membres havien canviat el modus operandi, utilitzant diferents vehicles llançadora per alertar de possibles controls i avisar així el segon vehicle que transportava els ocells. Des de l'any 2016, la Generalitat no ha concedit autoritzacions excepcionals per capturar aquests ocells.
I de manera més breu us expliquem que la Policia Municipal de Sabadell ha realitzat 131 inspeccions en terrasses per garantir el compliment de les mesures de prevenció de la Covid-19 en les primeres 2 setmanes d'agost.
Així mateix s'han fet 133 accions per no portar la mascareta a la via pública i 49 amb botellons. Són dades facilitades aquest matí per l'alcaldessa de Sabadell, Marta Ferrés, a les xarxes socials com a resposta a un ciutadà que reclamava més madura davant les actituds incíviques en un moment en què el nombre de positius de coronavirus segueix creixent. Segons dades publicades avui per l'Ajuntament, els centres d'atenció primària han detectat 273 casos nous de coronavirus confirmats per proves PCR durant aquesta setmana, 100 més que en la setmana anterior. Avui el risc de contagi es troba al 255,59, més del doble del que es considera l'entrada al risc molt alt. I la velocitat de transmissió, l'anomenada R, es troba a l'1,52.
El petit Biel ha entrat a partir de les 7 del matí al quiròfan de l'Hospital de Munic, Alemanya, on es trobava ingressat. Aquesta hora es troba ja amb els seus pares després de despertar de l'anestèsia. Ara estan pendents de valorar el resultat de l'operació amb el doctor Bernius, que és qui li ha intervingut preventivament de la luxació als malucs.
La seva mare, Judit Puigdomènec, explica a Ràdio Sabadell que aquesta opció ha estat l'única que s'ha desbloquejat.
La primera era anar a Grècia, perquè el metge de Grècia s'havia format amb el que havia creat la tècnica, que és un metge dels Estats Units. Però no ens donen, amb lo del Covid encara estan bloquejats, no fan intervencions. Després l'altra opció era portar el metge dels Estats Units cap aquí, que el taulí pues, estaven interessant molt en poder-lo convidar, poder veure la tècnica i operar el Biel aquí a Sabadell, però també estan en el taulí que fins a finals de setembre no activaran els quiròfans d'ortopèdia infantil. I llavors pues, a Alemanya ens van dir que hi havia una opció a l'agost i vam sortir pitant.
El doctor Bernius d'Alemanya no és un metge format directament pel creador de la tècnica, el doctor Nuzzo, d'Estats Units, però aquest darrer va fer saber en diverses ocasions a la família del Biel que hi confia plenament. En una revisió l'estiu passat es recomanava actuar en un termini de mig any, però aquest calendari va quedar truncat per la pandèmia del coronavirus. Ara, després de la intervenció, el Biel estarà a l'UCI amb els dolors posteriors a l'operació, que de moment l'estan fent plorar força. Després caldran 4 o 5 dies de recuperació a l'habitació de la planta i preparar la tornada.
Ja estem molt acostumats a fer molts quilòmetres i la veritat és que és molt còmode amb el Biel. Ell està més tranquil, podem anar parant. Ara a la tornada hem de mirar a veure com... Clar, he de parlar amb el metge després de la intervenció a veure si és factible que vagi tantes hores amb cotxe. Això no ho sé. Potser després haurà de tornar amb cotxe Jorge i nosaltres tornar amb avió.
El Biel va néixer d'un part que no presentava risc, però va patir danys cerebrals a causa de falta d'oxigen i li van donar una esperança de vida de 6 mesos. Ara té 4 anys i ha estat el protagonista de la campanya de micromecenatge We Are Biel per assumir els costos de l'operació als malucs.
Sortim de la ciutat i repassem altres informacions de manera més breu. Catalunya registra 1.075 casos nous de coronavirus confirmats per PCR i el total, segons... Aquest és el total, de fet, l'últim balanç del Departament de Salut.
La xifra total és de 111.069 casos. Amb totes les proves, en les últimes hores s'han reportat 28 defuncions. El risc de rebrot es manté estable, però molt elevat, amb un valor de 143,25. El llindar de risc molt alt és de 100. La velocitat de propagació del virus puja lleugerament i s'apropa a la barrera de l'1. És el 0,96. 577 pacients es troben ingressats, 4 menys que en l'últim balanç, i 122 persones estan a l'UCI, 3 més que ahir.
I segons estem veient d'última hora, pel que sembla, el ministre de Sanitat està anunciant que es prohibeix fumar als carrers de tot l'estat si no es pot garantir la distància de seguretat d'un metre i mig. A més, anuncia també que hauran de tancar les discoteques i els pubs que estan presents amb activitat en aquest moment, locals d'oci nocturn, a tot l'estat espanyol. La sobrecàrrega de la instal·lació elèctrica punxada il·legalment, possible causa de l'incendi mortal de la Barceloneta, on 3 persones han perdut la vida i almenys una ha resultat ferida greu.
Els Mossos d'Esquadra, que han rebut l'avís a les 6 del matí, han obert una investigació per aclarir les causes del foc. Des de l'Ajuntament de Barcelona afirmen que l'incendi s'ha declarat en el pis on vivien les víctimes, en els baixos del número 16 del carrer Grau i Torres, i que 4 persones més han resultat ferides, confirmant que una d'elles és de gravetat. En els baixos de l'edifici on hi ha hagut l'incendi hi havia una connexió il·legal a la xarxa elèctrica. Els ocupants tenien nombroses bateries de motocicleta carregant sota els llits.
I la Fiscalia de l'Audiència Nacional ha arxivat les diligències d'investigació contra el vicepresident del Govern i coordinador nacional d'Esquerra Republicana, Pere Aragonès, per injúries a la corona.
El Ministeri Públic no veu delicte en les declaracions d'Aragonès sobre la monarquia fetes arran de la marxa de Joan Carles I a l'estranger. La investigació es va iniciar fa menys d'una setmana per la denúncia presentada per l'entitat monàrquica Concòrdia Real Espanyola. L'organització també va denunciar la portaveu del BNG, Ana Pontón, i la líder del Delante Andalucía, Teresa Rodríguez. La Fiscalia també ha arxivat la investigació contra elles.
La facturació de les empreses industrials a Catalunya va caure un 13,9 interanual al juny a causa de la crisi de la Covid-19.
Segons dades publicades aquest divendres per l'Institut Nacional d'Estadística, l'índex de xifres de negoci de la indústria, l'ICN, el sector acumula 4 mesos consecutius registrant descensos, un fet que no es donava des de finals del 2013. Malgrat l'evolució de les vendes al juny, la indústria deixa enrere les dades d'abril i maig, quan el sector va registrar unes caigudes interanuals en la facturació del 40,7% i del 35,3% respectivament. Al conjunt de l'Estat, les vendes del sector secundari van caure un 11,4% al juny.
I acabem. L'Autoritat Catalana de la Competència alerta que el nou decret de turisme aprovat el passat 4 d'agost per la Generalitat presenta alguns riscos per la competència.
L'ACO ha apuntat que algunes de les mesures que regulen els habitatges d'ús turístic s'han aplicat de forma injustificada i subratlla que aquestes poden esdevenir una barrera a l'entrada de nous allotjaments turístics al mercat. Les normes més criticades per l'ACO fan referència a les limitacions de capacitat dels habitatges d'ús turístic, a les limitacions de les estades i als procediments on el propietari de la llar ha d'emetre una declaració responsable.
Es el momento de seguir hacia adelante y las empresas son clave para la recuperación. ¿Qué cosas empiezan a ser diferentes? ¿Cuáles no cambiarán? En el podcast de Banco Sabadell hablamos con empresarios y expertos sobre cómo las decisiones que estamos tomando hoy empiezan a asentar las bases del mañana.
Podcast de Banco Sabadell, amb Toni Garrido. Escolta el programa a seonsiguis.com.
Festa, festa.
Cultura popular i tradicional a la ràdio.
Amb les veus de Amadeu Carbó
i Jesús Ventura.
Festa, festa.
Dissabtes a les 9 del matí a Ràdio Sabadell.
També al nostre web festafesta.net.
Notícies migdia.
Banc Sabadell t'ofereix aquest espai. Sabadell, sé on siguis.
Tot l'esport passa per Ràdio Sabadell.
El Sabadell ja té dues cares noves per la pròxima temporada. Després d'aconseguir la cessió de Víctor García, ahir el club va oficialitzar l'arribada de Diego Fuoli. Sergi Parc, bon dia.
Bon dia, Pau.
El porter procedent del Villarreal B fitxa avalat per un exarlequinat que el coneix de primera mà.
Fuoli ha jugat els últims 5 anys i mig amb els groguets. Primer al juvenil, després al C i finalment 3 temporades al B, on ha estat sota les ordres de Miguel Álvarez.
Tiene mando, tiene mucha personalidad... Bueno, bajo los palos, es ágil, con balón en los pies, bueno, como no puede ser de otra manera en Villarreal, como que hacemos una propuesta un poco de salir de atrás y el portero es una figura muy importante, él tiene un juego de pie buenísimo también y le convierte que es un buen profesional, bueno, pues yo creo que el único defecto que tiene es que es muy joven y es bendito defecto, ¿no?
La passada campanya va disputar 24 partits com a titular, incloent-hi el triomf per 2-0 davant el Sabadell. Tot just té 22 anys i tota una carrera per davant, però l'actual entrenador del Villarreal B està convençut que té la qualitat suficient com per jugar a segona divisió.
Yo no creo que haya ni primero, ni segundo, ni tercero. Eso lo decidirá después el entrenador cuando cada uno ponga su trabajo encima del verde, ¿no? Hombre, la diferencia es la experiencia que tiene Macay y el otro pues tiene una juventud, una proyección impresionante. Es un portero con un nivel importante en la categoría de segunda B y con vamos, mucha calidad para jugar en cualquier categoría y seguro que en segunda lo va a hacer bien.
Mèrit pel Sabadell d'haver convençut el seu nou porter, ja que un dels equips que més s'havia interessat per ell era el Zaragoza, l'equip de la seva ciutat. Fuoli, que fitxa per un any, s'incorporarà el dilluns amb la resta de l'equip. La direcció esportiva buscarà accelerar alguna altra operació oberta, precisament perquè la pretemporada es comenci amb un nombre superior als 18 futbolistes amb els quals compta actualment Antonio Hidalgo.
D'altra banda, a poc a poc anem coneixent més detalls precisament de la pretemporada que té planificada el centre d'esports. Ahir es va revelar el primer amistós de preparació abans d'afrontar el retorn a segona.
El pròxim diumenge, 30 d'agost, a 6:45 de la tarda, el Sabadell es veurà les cares amb el Huesca, equip que enguany ha ascendit a primera a les instal·lacions de Royal Albert, a la Vall d'en Bas. En aquesta zona, la plantilla d'Antonio Hidalgo realitzarà aquella setmana un estatge de pretemporada. En el mateix escenari, per cert, l'equip ja va jugar l'any passat un altre amistós contra l'Al-Sadd de Xavi Hernández, amb derrota per 4-1. Aquell enfrontament es va decidir que fos a porta tancada i ara, per altres circumstàncies, la pandèmia en aquest cas, també s'haurà de jugar sense públic. Tot plegat, recordem, arribarà després que el centre d'esports engegui motors a partir del pròxim dilluns, amb la presentació de la campanya de socis i els primers tests PCR.
Uns que comencen el curs i d'altres que encara no han pogut acabar l'anterior. Ahir es va disputar l'anada de les semifinals del play-off de sense primera i el Girona és el que ha donat el primer cop imposant-se 1-0 a l'Almeria. A l'altra eliminatòria, Elche i Zaragoza van empatar a 0. El diumenge es coneixeran els noms dels finalistes un cop s'hagin jugat els duels de tornada.
Twitter @RadioSabadell. Segueix-nos.
En ciclisme, el Critèrium del Dauphiné arriba avui a l'Equador amb la disputa de la tercera etapa, una jornada que es troba en marxa en aquests moments. En total, el pilot recorrerà 157 quilòmetres entre Coreng i Sant Martín de Bellaville.
I de nou, en un dia que s'espera mogut amb un port de primera i un de categoria especial. Al sabadellenc David de la Cruz li tocarà treballar de valent per al seu cap de fila, Tadej Pogačar, que ahir es va deixar un minut a l'ascensió al Col de Port. Roglic va ser el més fort i és el nou líder a la general, mentre que de la Cruz se situa 36è a 4 minuts i 54 segons. Recordem que aquesta prova s'allargarà fins al diumenge i que està servint a tots els ciclistes com un assaig del Tour de França, que s'iniciarà d'aquí a 2 setmanes i on també hi participarà el de Campoamor.
Ràdio Sabadell també a les xarxes socials. Segueix-nos.
Aquesta tarda arrenca la primera prova de natació des de la pandèmia pels nedadors pel Club Natació Sabadell i de la selecció espanyola. L'Open de l'Olé a Portugal servirà de termòmetre per comprovar la condició física després de mig any sense competició.
Àlex Castejón, Cata Curró, després de superar una tercera operació cerebral, i Marina García seran els nedadors representants del Natació Sabadell. Per García, que avui salta a la piscina per fer els 200 braça, serà una bona primera prova.
Venim a competir
per buscar com algun objectiu després d'aquesta temporada tan rara, no? Amb l'objectiu de competir el més ràpid que podem ara mateix amb el que tenim a l'esquena, que ha sigut doncs, el treball de la quarantena que hem fet a casa i els pocs mesos que hem pogut entrenar dins l'aigua. I bàsicament és això, no? Tampoc ficar-te ninguna expectativa, però amb les ganes i il·lusió de que podem estar fent això i fer-ho el millor possible, res més.
La bracista tenia en ment enguany aconseguir la marca per Tòquio, però el coronavirus va frenar en sec el seu camí. Amb l'endarreriment dels Jocs fins al 2021, ara té una nova oportunitat d'aconseguir-ho. El pla, això sí, és anar dia a dia davant la incertesa de si es podran celebrar o no les diferents competicions.
Les pròximes setmanes consisteixen alguns dies de vacances, perquè al final hem tornat a entrenar i hem estat tret a la quarantena, però no hem deixat de pensar en com millorar i al final doncs, uns 10 dies de vacances de desconnectar sí que tindrem i després tornarem, continuarem amb la carga perquè bueno, és això, no sabem quines competicions hi haurà exactament, però s'ha d'estar preparat per tot, així que amb moltes ganes també de tornar i al setembre i tornar amb força.
L'Open de l'Oler, que recordem, arrenca aquesta tarda, s'allargarà tot el cap de setmana i també hi seran puntals com Mireia Belmonte o Jessica Vall, a més de la selecció espanyola, hi seran també l'anfitriona Portugal i Brasil.
Banc Sabadell t'ofereix aquest espai. Sabadell, sé on siguis.
Nosaltres marxem. Fins aquí el Notícies Migdia d'avui. Podeu continuar informats als butlletins horaris i també al Notícies Vespre a partir de les 7 de la tarda. També podeu mirar les nostres xarxes socials, Facebook, Twitter, Instagram o el web radiosabadell.fm. Fins llavors.
Torna a escoltar aquest informatiu a radiosabadell.fm.